Ciao.
No, cantaré a felicitar...
Una conga, podria fer una...
Neus Tomàs i altres.
Sí, Neus i Martí, jo estic disposat a pagar per veure-us cantar, eh? Digueu quin és el caché. I disposat a pagar. La gent en realitat m'esté...
No, ja he vist, ja he vist.
Neus, tothom té un preu, eh?
Sí.
No. Tothom té un preu, eh, Neus?
Neus. Podem triar...
Demana el que vulguis.
Si vols, fem Enrique i Anna.
Neus. Bueno, la gent està pendent.
Deixeu-me en pau, els de la redacció. Escolta, que estic molt cansat. Deixeu-me en pau. Però per què envieu aquest missatge? Per què he de tornar a Madrid? Per què heu de parlar ella també del tema? Isabel Díaz Ayuso. Arnau Mañé, què passa?
Au. Hola, hola, perdó, que estàvem aquí enfeinats. Mira, ha parlat Isabel Díaz Ayuso, la que faltava. El que no ha dit directament Alberto Núñez Feijóo aquest matí a Telecinco, Ayuso sí que ho ha fet, ha anat un pas més enllà, sessió de control al govern espanyol, perdó, del govern madrileny. La presidenta respon i ho fia tot als jutges.
El PSOE és un desastre. El gobierno de Pedro Sánchez és un desastre. Y nadie lo quiere ver. És un desastre. Y sí... Hoy es el día más oscuro del mes más oscuro de la democracia. Y en este momento el Poder Judicial se está reuniendo para ver de qué manera se protege del gobierno de Pedro Sánchez. No se ha visto algo así en la democracia. También me querrán quitar el uso de la palabra porque ustedes se creen la ley, se creen el Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Pero aquí en este Parlamento se cumplen las normas y en el uso de la palabra les voy a decir lo que no quieren oír.
En tot cas, a aquesta hora, una hora després del previst, encara no ha començat el ple del Constitucional.
Alguna cosa passa. No?
Home, és una reunió que havia començat a les 10. S'estan acumulant recursos, no?
Però és aquest el motiu?
Una feinada de por.
O que no estan ni d'acord entre ells si s'ha de fer aquest ple o no.
Home,
aquí passa alguna cosa. Mai més saber per què no ha començat.
Fa una hora.
O sigui, no és perquè un s'hagi quedat amb un embús a les rondes. O potser sí, no sé. Però és diferent que sigui aquest el motiu. Que no que sigui un altre.
No, però vull dir, embús de papers, perquè crec que són 3 recursos ja, no? Tres.
Sí, bueno, són les 11 tocades. Sí, Maria, vinga, va, tornem.
Sí, tornem, vinga, va. Jo deia que queden 10 dies per la cosa que és pel Nadal, que estem molt contents, sí. Però la gent en realitat està pendent del pollastre, el capó, els regals, l'amic invisible i aquestes coses, eh? Vull dir que això del Constitucional, els pàjaros de Vox i els tertulians, fa molta il·lusió, però potser los temes que interessen a la gent realmente és els altres que comentava. Hem tingut el carrusel del món a RAC1, amb en Tejota Armenteras al Tejado del Congrés i l'Arnau a peu de Constitucional observant la situació. També ha vingut el Jordi Planell del Mastegador, o el triturador de l'article 61 i 62. Hem descobert que el problema està en aquests dos. Ha aparegut el senyor catedràtic emèrit Javier García Fernández. Si por algo se caracteriza el TC es por una cierta lentitud. El senyor aquest, de lleis en deu saber molt, però d'internet i de telefonia no. Perquè hi ha un moment que s'ha tallat i diu, sí, és que estoy... ¿Cómo ha dicho yo? Estoy en un centro educativo de Alcalá de Henares para participar en un seminario. Com si quan vas a Alcalá de Henares estallés la comunicació participant en un seminario. No? Sí o no? El senyor ens ha dit això. Però molt entranyable. Conceptes desenvolupats. Això de Madrid va sense frens. No sé si ho ha dit el Martí, la Neus o tots dos. Els atribueixo els dos. Tracten la justícia com un drap de cuina, és del Martí. El Jordi Maria i Juli Bertara diré la teva frase, que és el que ressenyo per acabar. Dues coses també per subratllar. Basté, abriga't. Demà vas a Madrid, o avui vas a Madrid a Espanya per entrevistar la senyora Nadia Calviño.
Sí,
menja bé, eh? Agafa roba d'abric, sí. Descansa bé, totes aquestes coses que diuen les mares.
Bueno, aquesta nit tenim una...
Ep!
No, ja està. Això és la Marga. La Margarita...
Un sopar.
Sí, la Marga ha organitzat un sopar.
Vaya. O sigui que la Marga també hi va.
Vaya.
Estic per agafar un tren i puja a Madrid.
Bueno,
nois, feu el que vulgueu. Tenim... Això que ell va rebre en WhatsApp, jo també en rebo, oient Nari Rodríguez, diu que l'enguaraz és llengut, en català, que ho sapigueu. I acabo amb en Jordi Maria Julibert. Quan deies que junts eren de dretes, es fotien com una moto. Polls, hola, què tal?
Aquest Nadal, posa un estel al cel de Barcelona. Si vols un fantàstic pla per aquestes festes, al Mirador Torre Glòries gaudiràs de vistes espectaculars de la ciutat en 360 graus i de la sensació de caminar per damunt dels núvols. Aprendràs una nova manera d'entendre les ciutats. Passeja sota una constel·lació d'estels de paper i apunten els tallers d'origami de la mà de l'artista Joan Salles. Fins al 8 de gener, tots els menors d'edat acompanyats d'un adult tenen entrada gratuïta. Consulten els horaris a miradortorreglòries.com.
Són les 11:04. Aquí ho deixem. Bueno, setmana que ve no sereu, però bueno, jo us desitjo bon Nadal, bones festes, bon... i ens trobem l'any que ve.
L'any que ve, ja?
Amb el Basté.
Ah, molt
bé. Bueno, si tu vol. Escolta't, bueno, Josep Martí, que vagi bé, eh? Que vagi bé.
Igualment. Neus Tomàs.
Un plaer. Bueno, si vol, el dia 23, si voleu venir a cantar, estarem encantats.
Ara no miraré de convèncer.
Mira que la Neus, ara, el no ja no és tan contundent.
Totalment contundent.
No, però sortiu allà a l'escenari, allà a la pública. Escolta, tenim
el públic. Però tenim química, tu.
No, no, s'està fent valir.
Sí. Què dius? Està posant un preu a la seva actuació. Està posant un preu. Tu què saps d'art? No notes aquí una química?
Jo veig
una tensió. Ni física.
Una tensió no resolta. Una tensió no és política.
Ara ja ho hem portat.
Tensió política no resulta.
Una pulsió.
Una pulsió.
Sí. Artista. Com la que tenien Kate Winslet i Leonardo DiCaprio a Titanic, del qual en parlarem, que fa 25 anys ja.
Home.
25 d'aquella pel·lícula. D'aquí uns moments...
Has d'entrevistar un físic.
O sigui, que dic, has d'entrevistar la Kate Winslet.
No, no, un físic. Que et digui si la superfície que tenia la fusta i el pes dipositat repartit sobre una zona d'aigua permetia que salvessin els dos o no.
Això ho vaig llegir.
Clar, que hi havia que deia
no,
que...
Tu mesura quan fa aquella fusta. Sí, val? I de el gruix que té. I després, quan devia pesar cada un, més o menys? El DiCaprio deu pesar uns 65 quilos, no? I la Kate Winslet també es fa, no fa. Llavors calcula superfície, pes, si allò aguantava o no aguantava.
Ja, ara la conclusió és que James Cameron era un farsant. Que
home,
és una història de la...
home, ara comença a ser-ho.
Sí, bueno, ara ho veurem, perquè també algú aquí ha vist Avatar.
Ja va perdre els papers a Avatar i ara es veu que els ha perdut tots.
Ara comença la temporada.
Preparant-te l'entrevista.
Sí,
perdona, més pesats que els del Bruce, tipus Jofre, hi ha els d'Avatar, que són pesadíssims, de veritat. Home, tota la gent que està amb la segona part, i bueno, l'aigua aquesta, doncs vinga, aneu a veure. Però deixeu-nos tranquils amb l'aigua i l'Avatar, tu.
Bueno, fins aquí les notícies. Gràcies i fins que vagi bé. Adéu.
Banc Sabadell t'ha ofert el perquè de tot plegat. Sabadell. Necessites un banc? Tu ets expert en el teu comerç. I Banc Sabadell en dona suport al comerç local. Amb solucions adaptades al teu negoci, com ara el nou TPB Smart i les seves funcionalitats per fer més fàcil el teu dia a dia. Contracta l'abans del 31 de desembre i participa en sortejos per a tu i els teus clients. Descobreix més a banksabadell.com/negocis. Sabadell. Necessites un banc? El perquè de tot plegat.
És nit de pau i tranquil·litat quan protegeixes casa teva, perquè amb l'alarma de Movistar T'Assegura, cas d'incident, t'avisen abans de 29 segons. I també truquen per tu a la policia, si cal. Celebra el Nadal amb una alarma per 34,90 euros al mes durant tot un any. Contracta-la fins al 31 de desembre. Informa-te'n a les botigues Movistar o al 900-200-730.
Aquest Nadal, la teva mirada s'ha guanyat el xec regal de General Òptica. Tens fins a 100 euros de descompte en ulleres graduades, ulleres de sol o lentilles. I el millor, com més gran és la compra, més gran és el descompte. Aprofita-ho. General Òptica, la teva mirada ets tu.
Química y con 70 doctorándote en zooarqueología. ¿Qué te queda por descubrir?
¿Tú també vols fer coses increïbles durant la teva jubilació? Mafre presenta el programa Tu Futuro. La gestió de plans de pensions que s'adapta a tu ara amb fins a un 4% de bonificació per trasllat. Consulta en condicions a la teva oficina Mafre o a mafre.es.
És possible reduir emissions quan viatgem? I si viatjo en avió o en vaixell, també?
A Repsol estem desenvolupant solucions com l'hidrogen renovable, una font energètica que ofereix diferents usos, com per exemple produir combustibles sintètics que ajudaran a reduir les emissions dels transports aeris i marítims. Descobreix aquest projecte i molts més a Repsol.com. Repsol, inventem el futur.
Un bon motiu per comprar la sirena? Aprofitar aquesta ofertassa en la nostra gamba austral, perquè fins al 31 de desembre la sirena t'estalvies 3 euros en la caixa de 2 quilos de gamba austral supergran premium. Aquest any, si no et fas un bon homenatge amb gamba, és perquè no ho vols? Que fàcil que és celebrar!
S'ha acabat l'espera. Torna a Pandora i gaudeix també en català de la nova entrega de la pel·lícula més taquillera de la història.
Això és casa nostra!
Només vull que la meva família estigui bé. Avatar, el sentit de l'aigua. Dirigida per James Cameron. El 16 de desembre només als cinemes. També en un espectacular 3D i en altres formats premium.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Contrata el seguro de tu coche desde 180 euros.
Aquest Nadal no és més ric el que més té, sinó el que més estalvia. L'assegurança del teu cotxe des de només 180 euros i gaudeix gratis de revisions i manteniment il·limitat durant un any. Verti Punès. Estalvia temps. Estalvia diners.
Cada català genera al dia 1,5 kg de residus de mitjana. El govern vol, a través de la prevenció, l'ecodisseny i els canvis en el sistema productiu, arribar al residu zero. El repte és majúscul, però la prioritat és clara. L'executiu no obrirà cap nou abocador al país. Ho ha anunciat el Catalunya Avança, Isaac Paraire, director de l'Agència de Residus de Catalunya.
Quan aconseguim aquest 10% que vagi a l'abocador, l'aconseguirem, necessitem un lloc on posar el 10% que ha d'anar a l'abocador. I per això també ho introdueixo, ho introduïm en l'àmbit d'aquests grans consensos que s'han de decidir. No?
Jo me'n posaré aquest 10%.
A un abocador.
Tenim abocadors, no et preocupis.
Catalunya té abocadors, n'hi ha que acaben la seva vida útil, n'hi ha que no, n'hi ha que poden ser ampliats. La voluntat del govern no és obrir-ne de nous.
La Llei Catalana de Residus, que inclourà diverses mesures per assolir els objectius fixats pel govern, és previst que s'aprovi la primavera de l'any vinent.
Lauri, decidit, el comiat el fem a Gandia, prepara el biquini. Lauri, que Gandia viu l'ex de la Jessi, que ens anem a Màlaga. Lauri, que no, que farà mal temps. A Bilbao, pinxos i party. Lauri, una coseta, que al final el comiat és conjunt. Et faig administradora del grup, que ja no puc més.
A Renfe tenim més de 1.500 destinacions perquè sempre puguis arribar on vulguis arribar. Ningú no et dona més. No tots els trens són com Renfe. Renfe, el teu tren.
Els boscos són tan importants a les nostres vides, com podem garantir que continuaran ajudant el planeta en el futur?
És important protegir els boscos perquè són necessaris a la nostra vida. Per això a la Fundació Repsol impulsem projectes com Motor Verd, que es dedica a reforestar boscos a Espanya com a mesura per absorbir CO2. Descobreix aquest projecte i molts més a fundaciorepsol.com. Repsol, inventem el futur.
S'ha acabat l'espera. Torna a Pandora i gaudeix també en català de la nova entrega de la pel·lícula més taquillera de la història.
Això és casa nostra!
Només vull que la meva família estigui bé. Avatar, el sentit de l'aigua. Dirigida per James Cameron. El 16 de desembre només als cinemes. També en un espectacular 3D i en altres formats premium.
L'energia és un bé molt preuat. Per això a Termor fabriquem sistemes de calefacció i d'aigua calenta per aerotèrmia que consumeixen fins a un 70% menys. Termor, creiem en el confort tèrmic.
I tu per què tries la UB?
Perquè aporta investigacions en les revistes més prestigioses.
Perquè és pionera en formació i recerca biosanitària.
Perquè està compromès amb la ciutadania per fer una autèntica democràcia del coneixement.
Som la UB, Universitat de Barcelona.
Aquest any m'agradaria brindar pels retrobaments, per les abraçades, per tornar a compartir moments de felicitat amb els de sempre, per tot allò que ens queda per celebrar. El Coto de Rioja. Moments inesborrables.
A bon preu i Esclat, l'estalvi és marca de la casa. Ara i fins al 19 de desembre, aprofita aquest lot estalvi. Dues pizzas del Dr. Oetker, gelat bombó Ferrero Rocher, bombó Raffaello o cucurutxo Kinder Bueno capsa 4 unitats i 8 cerveses Heineken per només 9,99 €. T'estalvies 9,26 €. A bon preu i Esclat, l'estalvi és marca de la casa.
A CaixaBank, a través de Vida Caixa i CaixaBank Asset Management, integrem criteris socials, ambientals i de bon govern en les decisions d'inversió. Per aquest motiu, els nostres plans de pensions i fons d'inversió segueixen els criteris dels principis d'inversió responsable. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
Aquest hivern prepara casa teva per a les visites més màgiques amb les ofertes de Leroy Merlin. Fes la teva llar més càlida i acollidora, rep els qui més estimes i sorprèn-los amb els millors regals. Aprofita les millors ofertes per gaudir d'aquest Nadal fins al 3 de gener. Compra Leroy Merlin Ponès a l'app, al 910 49 99 99 o vine a la teva botiga Leroy Merlin.
Si encara no saps què regala per Nadal, regala música.
A l'Auditori t'ho posem fàcil amb idees com l'abonament de 3 concerts de l'OBC, abonaments familiars, tarifes planes joves o targeta regal per als nostres concerts.
Més informació a auditori.cat.
Saps què? Aquest any a casa els Reis vindran el 6 de gener, el 6 de febrer, el 6 de març, el 6 d'abril. Ah, sí? I què us portaran? En Pol demana una subscripció a la revista El Tatano. Vol rebre cada mes contes, còmics, jocs, manualitats. L'he fullejat i la veritat és que està molt bé. Quina bona idea! Un regal que dura tot l'any.
Entra al web cavallfort.cat i subscriu el teu fill a la revista El Tatano, el cavall fort dels petits.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Un dia com avui, de l'any 1912, es fan les primeres proves del Titanic. El Titanic va començar el seu primer i últim viatge el 10 d'abril i el va acabar el matí del 15 d'abril, que ja sabem tots què va passar, no cal... No cal.
Es va enfonsar.
Sí, es va enfonsar perquè va xocar contra un iglú. Un iglú.
Perdona?
Perquè la ràdio és així.
Un quart de 12. Cap a Madrid, perquè em sembla que el col·laborat del Tribunal Constitucional s'allarga encara més. Arnau Mañé, Jordi Armenteres, endavant.
Sí, ho explica la SER, que el retard en el ple del Constitucional seria per culpa de la recusació que Unides Podem ha demanat aquest matí contra dos magistrats del Tribunal. Expliquen que es podria retardar l'inici del ple fins a les 12 del migdia, per tant, dues hores després del que estava previst. Tenint en compte això, un detall important. Fons de la mesa del Congrés ens explicaven ahir que la votació del nou Codi Penal avui podria rondar les dues, quarts de tres com a molt tard. Per tant, si comencen el ple del Constitucional a les 12 i el Congrés pràcticament també a aquella hora aniran en paral·lel i els jutges s'hauran d'afanyar a resoldre els recursos si realment volen impedir la votació.
I al Congrés dels Diputats, Jordi, una pregunta que sobrevola. On és Meritxell Batet? Perquè en aquests moments no és a la cambra, és fora per una qüestió personal, però òbviament hi ha una qüestió que ens aboca al Parlament de Catalunya 5 anys enrere. Allà hi va haver una desobediència i de fet Carme Forcadell va acabar pagant amb la presó per haver desobeït decisions del Tribunal Constitucional. Què farà Meritxell Batet si hi ha una decisió del Constitucional anul·lant el ple d'aquesta tarda? De moment incertesa.
Clar que Albert Botran, de la CUP, és qui ha fet un tuit abans dient que la presidenta Forcadell va tirar endavant el ple, recordes? I el tirar endavant aquell ple famós el 2017 va ser jutjada per rebel·lió. La qual cosa veurem què fa Meritxell Batet, perquè estem parlant de que el ple està programat per les 4, no?
Està programat quan s'acabi el ple en aquests moments. O sigui, poca broma, perquè en aquests moments el Congrés dels Diputats està a punt d'aprovar la nova llei de l'avortament, que no és una llei menor i que pràcticament no n'hem parlat. És veritat que ja hem explicat quan va sortir del Consell de Ministres amb quines són les novetats. Però, per una banda, hi ha el Codi de Bones Pràctiques dels Bancs per minimitzar l'efecte de la pujada del preu de les hipoteques en famílies vulnerables. Per l'altra, el ple en aquests moments avança amb nova llei de l'avortament. Hi ha més punts i quan acabi aquest ple, no sabem si serà dues, quarts de tres, les tres de la tarda, ha de començar l'altre ple. I l'altre ple és el que el TC dirà si pot començar, si no pot començar i si comença, amb quines condicions haurà de fer.
Gràcies. Fins ara, companys.
Fins ara.
11 i 17 minuts. Això s'enfonsa.
Torrons Vicenç, el Torró t'ofereix aquesta secció.
D'aquí uns moments el Toni García Ramon, d'aquí uns moments també amb nosaltres, el Joan Marimon, cineasta i professor de teoria del muntatge cinematogràfic a l'ESCAC, a l'Escola Cinema de Barcelona també, que parlem de els 25 anys de Titanic i parlem de James Cameron, però abans de parlar amb ells dos, Arnau Tordera, bon dia.
Molt bon dia, Jordi Basté.
Clar, que si parlem d'aquesta, de Titanic, hem de parlar de la banda sonora, no?
En efecte, no es pot parlar dels 25 anys de Titanic obviant una de les peces claus que va ajudar a projectar-la més enllà de les sales de cinema i que, de fet, ha esdevingut una referència recurrent en la cultura popular. Avui descobrim el secret de l'èxit de la cançó principal de la seva banda sonora. Al marge de l'èxit indiscutible de la pel·lícula, Titanic també va destacar per incloure aquesta peça a la seva banda sonora, My Heart Will Go On, que va esdevenir un dels senzills més venuts de tots els temps i que va emportar-se l'Oscar a millor cançó original, sumant-se als altres 10 que va aconseguir el film. També el Globus d'Or, el Grammy a Cançó de l'Any i una llarga llista de condecoracions que van anar engrandint la transcendència de la peça. Com passa sovint amb cançons que han tingut una repercussió tan esclatant en la societat, i ens les hem trobat fins i tot a dins la sopa, ha despertat sempre odi i amor a parts iguals. Però, deixant de banda adeptes i detractors, descobrim com va gestar-se tot plegat. James Horner va ser l'encarregat d'escriure la banda sonora de Titanic i, tot i que després de les estressants sessions de la composició de la pel·lícula Aliens s'havia promès a ell mateix de no tornar a treballar amb James Cameron, l'atractiva oferta de posar música a la gran pel·lícula que s'estava coent va ser massa temptadora. El director necessitava una banda sonora que fes dialogar el material vocal, l'emoció, la tragèdia i el lirisme, i Horner era l'indicat per aconseguir-ho. Les diferències entre compositor i director es van esfumar i el projecte va tirar endavant. Horner va anar avançant en la composició de la música i va crear un atractiu tema melòdic que la pel·lícula vincula constantment amb la protagonista femenina, la Rose DeWitt. És la peça que sentim de fons, i ja veieu que es tracta d'una versió instrumental sense lletra de la cançó que avui analitzem. Tenia un lirisme magnètic, una evolució atractiva i, sobretot, un potencial com a cançó que no es podia deixar perdre. Tot i les reticències inicials de James Cameron, Horner el va convèncer per convertir aquella peça instrumental en una cançó. Per tal d'aconseguir-ho, calia escriure una lletra que s'adequés perfectament a la melodia, i l'encarregat de fer-ho va ser el lletrista Will Jennings. Ell va elaborar un text que sintetitza el sentit general de la pel·lícula: el record d'un amor viscut en el passat i la vitalitat que aporta el fet de rememorar-lo. Tenien la música, tenien la lletra, però faltava un ingredient fonamental per assolir l'èxit que van aconseguir: una gran veu que pogués interpretar-la.
Every night in my dreams I see you, I feel you.
El fet que Celine Dion fos l'intèrpret de la peça és fruit d'un seguit de caramboles sorprenents. De fet, en un inici, ella no era la cantant escollida per posar-hi veu, sinó que havia de ser la soprano noruega Cecil Shirshiba. I, de fet, quan Celine Dion va escoltar la peça per primera vegada, va declinar l'oferta d'interpretar-la. Finalment, s'ho va repensar i va enregistrar una versió com a mostra o com a maqueta que, sorprenentment, va ser la que es va acabar utilitzant els crèdits de la pel·lícula. Sigui com sigui, i més enllà de gustos, és una interpretació vocal impressionant que va des de la calidesa íntima i discreta fins a l'exhibició pirotècnica de potència i de virtuosisme vocal. Com la majoria de les cançons, aquesta peça té una estructura d'estrofa i de tornada, una més calmada i distesa i una altra de més explosiva i emotiva. Concretament, ens exposa dues vegades el bloc d'estrofa i tornada, i finalment hi tindrem una darrera tornada culminant. Per tal que la repetició d'aquestes parts ens generi interès com a oients i no ens cansem d'escoltar diverses vegades la mateixa melodia, la peça va augmentant la seva intensitat i utilitzant diversos recursos. Fixem-nos en l'evolució de les tornades. Aquí teniu la primera que apareix. Sentim la veu molt airejada i un acompanyament molt minimalista, algun cop de pandereta i les cordes acompanyant subtilment en segon terme. No necessitem res més perquè és la primera exposició de la melodia. Fixem-nos com evoluciona el segon cop que apareix. El canvi més substancial és que ja hi tenim bateria, una bateria que porta pes a la cançó. I fixeu-vos en la veu, ja no sona airejada, sinó que comença a mostrar el registre estratosfèric de la veu de Celine Dion. Tot i així, a nivell vocal, no hi pot aportar més potència perquè la tessitura és intermitja. El que farà per l'última exposició de la tornada és utilitzar un recurs molt interessant de la música que s'anomena modulació. Això significa que l'harmonia ens transporta a un altre to i de cop i volta tot ens sona amb un nou color. En aquest cas, concretament, modularem dos tons amunt, de manera que la seva veu podrà sonar en una tessitura que quedi encara més brillant. Fixeu-vos en la darrera tornada. Aquí hem modulat i ara la veu sí que sona amb tota la seva esplendor, amb notes agudes ben obertes, amb aquest prodigi de veu. La corda també hi aportarà molt més lirisme, fent petits contracants a la part superior del registre, i en general hi ha molta més intensitat instrumental. A part de la veu femenina, la peça també incorpora un instrument solista força singular, atractiu i que ha acabat convertint-se en un símbol de la cançó. Aquesta curiosa flauta que apareix a la introducció de la peça és un dels seus elements més identificatius. Es tracta de l'instrument que aquí anomenem flauta irlandesa, tot i que és present a tot el territori britànic. És una petita flauta, més prima que una flauta dolça que tots coneixem i que habitualment està feta d'algun metall, tot i que també n'hi ha que són de fusta. La utilització d'aquest instrument no és una cosa trivial, sinó que té un sentit simbòlic. La flauta irlandesa és un instrument vinculat estretament a la música tradicional britànica, i el fet que el Titanic sortís justament de Southampton amb molts passatgers irlandesos i també d'anglesos que volien fer les Amèriques, el converteix aquesta flauta en una referència sonora a tota la seva cultura. La peça conjuga tots aquests ingredients. Una melodia evocadora de notes llargues, una harmonia amable que juga a situar-nos entre la tonalitat major i la tonalitat menor, una instrumentació de caràcter pop i orquestral que anirà augmentant d'intensitat, aquesta referència sonora a la tradició, una veu prodigiosa, una lletra emotiva i altres recursos que anirem revelant. Escoltem ara com James Horner, Will Jennings i Celine Dion van sintetitzar l'essència d'aquell malaurat viatge marítim en una sola cançó. Justament la flauta irlandesa és qui ens dona la benvinguda amb aquesta petita però atractiva melodia que utilitza diversos ornaments característics de l'instrument. Fa una segona exposició amb més densitat a l'acompanyament i ens preparem per l'aparició de la veu. És una interpretació amb gran afectació. Com dèiem abans, la veu sona molt airejada i aquí lamenta l'enyor d'aquell amor passat que es va esvair, d'aquí aquest caràcter nostàlgic, podríem dir-ne. Apareix al baix i en aquest moment la corda i també en algun moment la flauta ressegueixen subtilment alguna part de la veu, fent-la encara més dolça. I ara ens preparem per la primera exposició de la tornada. Una veu molt airejada, amb notes llargues i l'acompanyament subtil de la corda. Hi ha alguna pandereta i algun altre recurs electrònic de percussió que ens van marcant els blocs de l'estructura. Escala ascendent de les cordes i repetim la mateixa melodia, però ara amb una lletra diferent i amb un final conclusiu. En cap moment ha abandonat aquest caràcter dolç i airejat de la veu, però a partir d'ara serà diferent. Fixeu-vos, el que separa aquests blocs és altre cop la melodia de la flauta irlandesa, però tot plegat canviarà aviat. Break de bateria i continuem amb les estrofes, però aquesta vegada amb més energia. La percussió aporta pes i consistència a la música. Aquí, la lletra reivindica la intensitat d'un amor que, havent-los tocat una sola vegada, va aconseguir perpetuar-se eternament. Fixeu-vos que ja està cantat amb força més seguretat. Apareix una segona veu harmonitzant la melodia principal i, de fet, és ella mateixa cantant sobre la seva pròpia veu. Aquest recurs ensubratlla la veu principal, l'amplifica i fa que soni més lluminosa. Tot plegat ens conduirà cap a la segona exposició de la tornada. Aquí tindrem la subtil intervenció d'un cor que apareix per primera vegada i que anirà portant color vocal i una pinzellada d'èpica a la peça. Escolteu-lo. Intervenció subtil, però que li aporta aquesta pinzellada. Aquí tenim la segona part de la tornada, on el cor també ressegueix la veu principal en algun moment. I ha arribat un moment on ja ens ho ha exposat tot un parell de vegades i comencem a necessitar alguna cosa nova. Aquí tenim un moment de flauta de la flauta irlandesa, però atenció perquè ara aquesta melodia ens servirà per modular. Fixeu-vos com ho recolzarà tot plegat amb un crescendo instrumental i un break efectiu de bateria en una de les grans modulacions de la història de la música. Aquí ja estem en la nova tonalitat, concretament la bemoll major, dos tons per sobre d'on estàvem abans. Celine Dion pot cantar amb tota la seva esplendor i fins i tot arriba a estripar la veu en algun moment. Canta a un amor que se li va arrabassar, però que aquí reivindica. Petits detalls de guitarra elèctrica i el cor resseguint-ho tot per sota. Aquí fins i tot rasca la veu. I amb aquesta última exposició acomiadarem la peça que ara ja es desinflarà. Tindrem una petita coda simplement per pair l'experiència sonora que ens han regalat. La melodia de flauta tornarà a aparèixer subtilment. Aquí la tindrem. Ara potser només com a record d'aquell amor passat. 25 anys després, aquell cor continua bategant.
Ai, carai. Fins la setmana que ve, mestre.
Una abraçada, que vagi bé.
Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró d'Agramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners d'Agramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
RAC 1.
Ostres, quina ciutat més increïble.
Sí, però no t'aturis, hem de fer una pila de coses. Tenim 20 minuts per travessar el pont, anar fins a l'altra banda del parc i fer-nos una selfie a la catedral. He portat uns tàpers de mandonguilles.
Tant de bo trobar un bon company de viatge fos tan fàcil com reservar un tren amb Trainline. Compara entre Ouigo, Irio, Ave i Hablo i estalvia el teu proper bitllet. Trainline, tots els trens i tarifes en una sola app.
Servei Estació obre el diumenge 18. Vols fer les darreres compres de Nadal? Vols enllestir casa teva abans de festes? Busca regals d'última hora pel teu amic invisible? Cap problema. Vine a Servei Estació de Barcelona aquest diumenge 18 i trobaràs solucions per a tot. Obrirem de 10 del matí a 8 del vespre. Servei Estació. Tot el que imagines per al teu Nadal.
Gin Tonic, Bruno ahora vuelve con su show, ¿sí o no? A mí me va a encantar, ni ha de regalárselo.
El torna a hacer, falso fruta indebit de la repetición.
Se lo regalo a Tito por Santas Crismas, que se va a escojonar. Sí, regala risas, regala silas, Lunli.
Bruno Oro a la nou del bosque.
Venda d'entrades a grupbalanyà.com.
Josep Maria Pou protagonitza El pare, de Florian Zeller. La història que ha emocionat el món sencer, dirigida per Josep Maria Mestres. El pare, al Teatre Romea. Una obra mestra que ha commogut milions d'espectadors. Compra les teves entrades a teatreromea.cat i a regalateatre.cat.
Tens un somni? Benvingut al lloc on tots els somnis es fan realitat.
Està arrasant a Barcelona la comèdia romàntica més famosa de tots els temps. Pretty Woman, el musical, amb música de Bryan Adams i Jim Balance. Fes que els teus somnis es facin realitat. Vine a Pretty Woman, el musical, al Teatre Apolo. Entrades a la venda a teatreapolo.com i a prettywomanelmusical.com.
Del 16 de novembre al 22 de gener, endinsa't en l'època daurada de l'alta costura.
Visita al Palau Robert l'exposició gratuïta Santa Eulàlia, 180 anys de moda, i descobreix la trajectòria d'una de les botigues de moda més influents del sector i referent de luxe a Barcelona.
Una absorbent retrospectiva amb vestits i barrets vintage de la marca, fotografies, material d'arxiu i molt més.
Més informació a santaeulalia.com.
El Circ Històric Reluí arriba a Terrassa amb Kirko, el seu nou espectacle. Dues hores per gaudir en família en una bonica carpa climatitzada. Kirko, els orígens del circ. El nou espectacle de Rosa Reluí. De l'1 de desembre al 8 de gener a Terrassa, al costat de l'Estadi Olímpic. Entrades a la venda a taquilles del circ i a reluí.com.
Volar amb helicòpter és una sensació única. Ara, Coptering amplia la seva oferta de vols privats. Nou servei de trasllat de passatgers amb helicòpter. Un camp de golf a la Costa Brava? La segona residència a la Cerdanya? Un hotel? Un restaurant? Aparca el cotxe i deixa que els nostres pilots et portin on vulguis de forma més ràpida i segura. Més informació a coptering.com.
Molts ja ho han aconseguit. Estic segura que tu també pots. Soc la Maria del Carme Benús, directora de Samsara, agència per trobar parella. A Samsara et presentarem la parella que desitges. Som matchmakers certificats. Truca'ns al 93 362 23 29. T'esperem. Samsara Punès.
La FACT, Factoria Cultural de Terrassa, presenta la 40a temporada BBVA de dansa amb grans figures i les millors companyies del món, com Ater Balletto, Bellart Ballet de Lausanne, Ballet Nacional de Cuba, la companyia d'Antonio Gades o el Ballet de l'Òpera d'Innsbruck.
Gaudeix de la 40a temporada BBVA de dansa de la FACT Cultural.
Entrades a lafactcultural.cat.
El món a RAC1 amb Jordi Basté.
Ni James Cameron ni Celine Dion es podrien haver imaginat que 20 anys després hi hauria algú que seria capaç de tocar la banda sonora amb flauta i bufant pel nas. No són dues flautes.
Perquè la ràdio és així.
11:35. Un moment, espera, és que anem al revés. Demà passat, avui som dijous, sí. Demà passat, com sempre, els dissabtes, escolto el Via Lliure, quan m'aixeco, i escolto els Pantalleros, i no vull xafar la guitarra el dissabte a escoltar allò que em diu que som a dissabte. Per tant, no vull fer spoilers gaire d'Avatar... i del que pugui explicar el Toni García Ramón. Hola, Toni, bon dia.
Què tal, bon dia.
Has vist l'Avatar,
com és la segona part, no? Avatar, el sentido de l'agua.
Sense fer gaire spoilers. Podries titular, i si vols un subtítol, del que el dissabte li explicaràs al Bundó en aquest mateix estudi?
Pues el subtítol seria l'espectacle més gran de la història del cinema.
Aquest seria el subtítol.
Aquest seria el subtítol. I el titular és, si no hi vas, ets tonto. Aquest seria el títol. Sí, crec que no hi ha experiència més gran ara mateix que es pugui viure en un cinema que el que fa James Cameron a Avatar 2. És una cosa, de veritat, un espectacle tan bestial. Ja t'ho estava dient ara amb el micròfon tancat. És, a vegades el cervell té dificultats per processar el que estàs veient. Perquè han fet servir la tecnologia aquesta del high frame rate, que es posa més informació a cada fotograma, és a 48 fotogrames per segon i no a 24, que és el format que s'ha vingut veient al cinema des de 1920, és increïble. O sigui, hi ha un nivell d'excel·lència tan bestial.
Abans t'he preguntat si algú, quina era l'última vegada que havies dit això d'una pel·lícula.
Mai, no ho he dit mai. Sempre he pensat, home, he vist grans pel·lícules, Endgame, El Senyor dels Anells, grans troballes. Estic parlant simplement a nivell visual, de disseny de producció, de fotografia, etcètera, etcètera, d'efectes especials. Però aquest nivell jo no l'havia vist mai en un cinema, mai. Avatar és els Teletubbies, al costat d'Avatar 2... És que fa unes coses, de veritat, que són fins i tot molestes.
El nieto s'ha quedat parat quan es diu que l'Avatar sembla els Teletubbies.
No, de veritat, quan veies aquesta... En aquesta Avatar està molt bé, va trencar moltes barreres, però és que aquí jo crec que James Cameron es passa el joc, no? És com quan vam estrenar Terminator 2, vam estrenar com si ho fos per la productora, i veies aquells efectes per ordinador, no?, del tio convertint-se en un altre, fent el robot aquest líquid, no?, el Terminator aquest líquid. Aquí s'ho passa tot. Jo crec que la seva... És que me'n recordo que fa uns mesos la gent deia, va, a qui li importa Avatar 2? No sé si recordeu, això que m'agrada molt. A qui li importa Avatar 2? No li importa a ningú Avatar 2. Ara ja s'estan projectant, avui hi havia un reportatge de Screen Rant que deia que el primer cap de setmana farà 600 milions. Primer cap de setmana, 600 milions de tot el món. Això és una pel·lícula que no li importa a ningú. Si li arriba a importar a algú, amics meus, no sé.
I per acabar, el cine, eh? O sigui, això...
No, és que s'ha de veure...
És que res de... Res
hi, ha multitud, hi ha multitud de formats, veureu que hi ha com 8 maneres de veure-la. Jo la veuria en 3D.
En 3D?
A 48 FPS, fotonades per segon. Uh-huh. En 3D, òbviament. És que, i si podeu, amb una pantalla gigantesca. Ell, us diré una cosa que no dic mai, és igual que la veia doblada o en anglès, perquè els diàlegs no tenen cap importància.
Mira, ara et diu el Jordi Saumell sobre Avatar i un tema interessant al guió, que és que sobre la gent que va tenir depressió després de veure Avatar,
sí, hi ha un...
síndrome de depressió post-Avatar, de gent tan enlluernada després de veure Avatar que entraven en depressió després de sortir al cinema per viure en un món tan gris.
Hi havia un grup online de gent que s'ajudaven uns als altres després d'haver vist Avatar. La gent no està bé tampoc.
Home,
en qualsevol cas, sisplau, 3D, és igual que la veieu doblada o no, però disfrutarà moltíssim. Hi ha una cosa molt estranya, que és que Disney ha distribuït dues versions de la pel·lícula. Una és 1.85.1, que és aquesta més alta, diguem-ne, més rectangular, i una altra 2.39. Això ja és... Jo la intentaria veure en 1.85, però no sé dir-vos quines sales la posaran, perquè Disney ha parlat directament amb els propietaris de les sales per saber quin format volien. Així que, menys que ho posin, sí, que m'estranyaria molt, jo intentaria anar a veure 1.85, però no us puc dir l'hora.
Bueno, aviam si toca la sort. 11:38. Hola, Joan Marimon, bon dia.
Hola, bon dia.
Ben tornat, cineasta i professor de teoria del muntatge cinematogràfic a l'ESCAC i a l'Escola de Cinema de Barcelona. Joan, al febrer ens vas explicar i demostrar amb un esquema extraordinari per què El Padrí és una obra mestra. Titanic és una obra mestra?
Sí, jo crec que sí. És una molt bona pel·lícula. Estic d'acord amb Antoni García que el guió compta. Òbviament tothom sap que hi haurà un naufragi, és a dir, que no hi ha una sorpresa quan hi ha un naufragi i mor molta gent. Però crec que té la virtut que ens fa empatitzar molt profundament amb els protagonistes. Si voleu, és una mica maniquea, no diré pas que no, però hi ha una història com de Romeo i Julieta. Ella és com una Julieta i ell més o menys un Romeo més murri i tal, però està molt ben pensat, molt ben fet. El guió està carregat de precisió i de brillar tot.
Tu, Titanic, tens una vinculació familiar, no, Toni? Estrany,
sí, perquè la meva àvia, que era la vella més dolenta que mai ha existit, quan era jove ja ho era. La meva àvia era molt dolenta, jo me l'estimo molt, me l'estimava molt, però era més dolenta. Era molt dolenta, era perversa. I sí, quan era jove ja era la vella més dolenta que mai ha existit. I sí, era una persona extremadament cruel, no amb mi també a vegades, però a mi ja ens portava molt bé, jo me l'estimava molt. I un dia em va trucar i em va dir: Toni, vull anar a veure Titanic. I la meva àvia no anava mai al cine, li importava un pito i tal, i vam anar a veure Titanic amb la meva àvia com 3 o 4 vegades. I sempre s'emprenyava al final. Jo crec que ella
esperava,
pensava
que se salvaria.
Que canviaria en algun moment al final, a força d'anar-hi ella a insistir, perquè li molestava molt que Leonardo DiCaprio s'ofegués. Ella deia que la que sabia, perdó, que aquest spoiler bestial que he fet, que ara la gent s'emprenyarà, no? Perquè la gent s'emprenya perquè dius al final de Romeo i Julieta.
S'emprenya per tot.
Exactament. Llavors, sempre al final cridaven al cine: això no pot ser, s'emprenyava. Per favor. Llavors, li vaig comprar la pel·lícula en DVD, i jo crec que va gastar el DVD. Deien que un DVD es gastava al cap de 1000 projeccions o així. Jo crec que la meva àvia el va gastar, i a més era sorda. Llavors vaig comprar uns auriculars d'aquests de cable, i ella se'ls posava i se sentia des del carrer el soroll de Titanic. O sigui, jo picava la porta de casa de la meva àvia i ja sabia que estava veient Titanic, i la va veure com 1000 vegades. Era la pel·li de la seva vida.
I per tu et sembla una obra mestra o no?
A mi una cosa que m'agrada molt de Titanic és, jo crec que és per estudiar els llibres d'història del cinema, que és que quan s'estava rodant Titanic es van quedar sense calés, no? I Fox va dir que ells no pensaven posar ni un dur més. Fox era la productora. Llavors James Cameron va posar 40 milions de dòlars de la seva butxaca per acabar la pel·lícula. 40 milions. I recordo que Variety va fer una portada que posava glup glup, com dient:
això s'enfonsa.
Això s'esfonsa, no? Però Cameron va posar com una espècie de matís al seu contracte. Va dir: jo poso 40 milions, però a partir de tal recaptació, 1.000 milions de dòlars, 1.500, jo m'emporto 200. I els de Fox van dir: quin subnormal, clar. Llavors el tio és la pel·li que li donen més calés de la seva vida, perquè clar, la pel·li va fer 2.000 i pico de quilos, el tio s'ha emportat 200, sí. I tots els que havien dit que hi ha reportatges mítics del fracàs més gran de la història del cinema i tal, s'ho van haver de menjar amb patates. I a més, recordo que quan va començar l'exhibició de Titanic, tothom deia: va, si està fent... Però va estar fent igual 20 setmanes 40-50 milions de dòlars a la setmana, que és una cosa que no s'ha vist mai. Llavors a mi m'agrada molt estudiar les pel·lícules des d'aquest punt de vista, sobretot perquè tothom al principi creia que seria un fracàs sonadíssim. A mi Titanic em sembla bestial. I a més, segons explicava abans el Joan, hi ha una estadística als Estats Units que diu que és la pel·lícula que ha repetit més gent a la història del cine, des de que hi ha estudis.
Sí, clar.
Llavors diu que la gent de mitjana l'havia vist 3 vegades als Estats Units,
És una pel·lícula que ha envellit bé o no, Joan?
Ha envellit perfectament. Jo l'he vist ara fa pocs dies i, escolta, m'he tornat a enganxar i m'he tornat a emocionar. És increïble.
Això és una pel·lícula en 3 actes i un epíleg.
En pròleg, 3 actes i un epíleg.
Pròleg, 3 actes?
Sí. Hi ha el pròleg dels descobridors de tresors que van a recercar el tresor i no troben el que buscaven, però sí que troben aquell dibuix d'una dona jove. Després hi ha la dona jove, que en aquell moment ja té 101 anys, que explica tota la història del Titanic, amb especial atenció al naufragi. Hi ha una cosa molt, molt interessant en la pel·lícula, que és de guió, però òbviament també visual, que és que en el moment del naufragi els col·loca amb ells dos sempre en la situació de màxim perill, és a dir, sempre estan en el lloc a punt d'ofegar-se, a punt de morir en una persecució, a la popa, a dalt de tot. Així m'ho va fer notar en Benet i Jornet, que en aquell moment estàvem treballant. Em va dir: fixa't que sempre estan en el moment de màxim perill. I és veritat, i això...
De fet, Joan, hi havia aquesta teoria que deia que el Titanic xocava contra l'iceberg perquè un dels marines estava distret.
Perdona.
Veient-los a ells dos.
No, però això és veritat, És a dir, el mariner vigila...
Sí, el mariner està...
S'entreté, els veu amb ells dos, i quan torna a mirar endavant, allà hi ha l'iceberg. És a dir, que sí, és veritat, o sigui, no és una
Kate
teoria...
Kate Winslet i Leonardo DiCaprio van
ser els responsables.
Exacte, sí.
quina és la part clau, la més important d'aquesta estructura?
A veure, aquesta estructura és clàssica, és una pel·lícula durada 3 hores i 12 minuts, més o menys dura igual que Avatar 2, però es diferencia del classicisme amb el fet que té un tercer acte, que és el naufragi, que dura més d'una hora. Aleshores, això se'n va de les normes. Vull dir que ha tingut, o va tenir Cameron, el coratge d'arriscar-se i fer un, diguem-ne, una seqüència d'acció més enllà del que demanen les teories. I el tio se'n va sortir perquè va simultanejant moments dramàtics. Hi ha un moment molt bonic quan els músics diuen, bé senyors, ens anem, i el músic principal diu, no, espera't, i comença a tocar jo crec en tu senyor, jo crec en tu senyor, aquella, i tenim un moment musical de naufragi que és molt poètic, molt bonic, i després un moment de caos total. Clar, a la vegada venim d'una part anterior, d'un segon acte, on hi ha hagut un període de 20 minuts de pel·lícula de felicitat idíl·lica entre Jack i Rose. I després, just quan acusen Jack de lladre, simultàniament tenim la col·lisió. Tenim la col·lisió i l'acusen de lladre. És un moment que segons la teoria, funciona de merda bé. Final de segon acte, moment de màxima crisi. I després un tercer acte a lo grande, diguéssim, amb el caos i la...
I el naufragi. Perquè, si jo t'explico, aquí tinc el...
Sí, això és un geni. Aquest senyor és un geni.
Aquest senyor és un geni.
No, és impressionant.
Efectivament.
I a més, em jugo 1.000 duros que el Cameron tenia algo absolutament similar penjat a la paret de casa seva mentre estava fent Titanic.
Què són aquests números? Jo ho explico, això ho penjarem, com vam fer amb el del Padrí. Això que és el minutatge?
És el minutatge, si veuràs que dura 3 hores i 12 minuts en total.
Sí, sí, sí.
Els moments en vermell són els moments de música, vull dir sí. que el teu col·lega, segur que això s'ho sap molt bé, el que acaba de parlar fa un moment.
L'Arnau Tordera.
L'Arnau Tordera. I els moments en vermell són els moments d'acció. Però bàsicament el que compta aquí és l'estructura, és a dir, un...
Això ho penjarem perquè la gent que vulgui veure la pel·lícula tal com l'ha dibuixat, tal com l'ha esbudellat gairebé el Joan, doncs, em sembla que és magnífic. A la part 3, diguem, a l'acte 3, clar, és la part, diguem, d'efectes especials més bèstia, perquè ens entenguem,
sí,
no?
Sí, sí,
perquè
sí.
És el naufragi, tota la pel·lícula té grans efectes especials, sí. Però bàsicament l'acte 3 és el més... Perquè la història ens enganxa per què és? Per l'espectacularitat, per la història d'amor d'ells dos...
Si només hi hagués espectacularitat, jo crec que funcionaria també, perquè veritablement és molt... Visualment és devastadora. Però, sobretot, el que ens fa emocionar és que empatitzem molt bé amb ell i ella. És a dir, estan molt ben trobats, ho fan molt bé, i si vols l'argument, és molt bàsic, perquè és Romeo i Julieta, és West Side Story, és un amor prohibit per diferència de classe social, que és un motiu argumental que s'ha repetit des de el primer moment del cinema, i si tires enrere des de la literatura o des de la novel·la, tot el que tu vulguis. Però més enllà d'això, el que hi ha és, diguem-ne, hi ha dos trames que van avançant a la vegada, no? La història d'amor i el perill de la col·lisió, el perill de la col·lisió. Aprofito per dir que la pel·lícula acaba bé des del punt de vista que hi ha un somni que alguns interpreten com un somni d'amor. Ja sí que estic fent spoilers sobre l'espoiler que va fer Antoni.
És terrible, tio, és terrible. Joan, prepara't.
Caduquen.
Prepara't perquè...
O sigui que no podem parlar tampoc del sexto sentido ni...
No, què dius, boig? No pots dir res.
No, hi ha un somni que possiblement és d'amor en què ella es torna a reunir amb Jack, ella de 101 anys, passa a tenir 17 anys i es reuneix amb Jack a les escales del Titanic, amb aplaudiments de tothom. És a dir, sí. La pel·lícula acaba amb tothom aplaudint el petó d'ells dos. És a dir, en el més enllà, la pel·lícula acaba bé.
Està bé, això. Hi ha una cosa que suposo que a l'època... Per exemple, una Avatar 2 quan dura?
3 hores i 12 minuts.
Sí, és curiós.
Exactament igual que Titanic.
Tu creus que està buscat, això?
A veure, coneixent a Cameron, amb lo sonat que està aquest senyor...
És capaç.
Jo crec que és absolutament buscat.
O sigui, dura 3 hores i 12 igual que Titanic.
Exactament, és el mateix que van dir a Titanic. Qui anirà a veure una pel·lícula 3 hores amb 12 d'un barco i aquesta sabem com acaba, que s'esfots i no sé què, patapum.
Pues clar, aquesta és una altra... 3 hores 12 fa 25 anys devia ser una borrada, no?
A veure, hi havia molts cines que la projectaven amb una pausa al mig.
Ah, sí?
Sí, i tant. Bueno, perdona, recordo unes declaracions de James Cameron que va dir que contractaria personalment franc tiradors per tots aquells cinemes que posessin un
interviu. A la mitja part.
Wow. Sí, això és la durada en cinemes, eh? Perquè si la veus en DVD o la veus per la tele és una mica més curta perquè projecten a 25,
sí,
això
sí,
és la durada 24.
Sí, sí.
Wow. És cert que els dibuixos que apareixen a la pel·lícula fets pel Jack, el personatge del DiCaprio, els va dibuixar personalment James Cameron?
Sí, sí, són del propi James Cameron, sí, sí. Que molta gent va dir, no sap dibuixar. No sap dibuixar, no sap dirigir, no sap fer res, el pobre James Cameron.
Possiblement és de les darreres persones del món que ho sap fer tot de punta a punta, perquè el tio ha tocat tots els pals.
Ha tocat tots els pals. Jo recordava que la primera pel·li de James Cameron, de la que ell renega, òbviament, és Piranha 2 Vampiros del Mar, on les piranyes volaven, els hi sortien ales i volaven, i ell era el tio que feia els made paintings, els que feia els dibuixos, diguem-ne...
De com han de ser?
De fons. No, made painting és... Ah. En lloc de gastar en un decorat, doncs tu agafes, poses una paret, la pintes, no?, i allò es fa un efecte. N'hi havia molts a...
La pel·lícula deu ser espantosa, no?
N'hi havia molts, no, és una cosa terrible, però si l'agafes com una comèdia és molt divertida. Llavors el director va dir, aquesta merda, jo no la faig, va marxar, i algú va dir, el productor va dir, algú s'atreveix a dirigir-la? I James Cameron va dir, jo! I aquesta és la seva primera pel·li, que ell no menciona mai, òbviament. Ell diu que no en sap res d'aquesta pel·lícula.
I la pel·lícula però està directed by James Cameron,
sí,
no?
Sí, sí, sí. Jo crec que ell ha demanat diverses vegades que treguin el seu nom dels crèdits.
Però clar,
és una pel·lícula de culte, però si la voleu veure, hi ha escenes mítiques.
I després quina va venir?
És que no me'n recordo, crec que és Terminator. Potser m'equivoco, però crec que l'òpera prima diria que és Terminator, la primera que ell reconeix com a propi. Imagina't Terminator, que la fa amb quatre pessetes.
Sí, Aliens és posterior.
Jo diria que Aliens és posterior, sí. Ell fa Terminator, diria que fa Aliens, Terminator 2, ho hauria de buscar, perquè la memòria és lamentable.
Però tu és un visionari, James Cameron?
Home, ell té aquesta mena d'obsessió amb el tema de l'aigua. Hi ha Avis, ja anava d'això, hi havia coses molt boniques a Avis.
A més, a Avis hi ha certes
coses... Avis, és veritat!
Que t'ho treuen a Avatar, eh? Els
cimbors
i les criatures, sí, sí.
Allà hi havia un moment preciós a Avis, tu te'n recordaràs, Toni, possiblement tu també, Jordi, que es forma amb l'aigua una escultura d'aigua que agafa la forma de Maria Elisabet Mastrantonio, que és la dona que ressuscita.
Que surt de la piscina.
Surt de la piscina i agafa la forma de la noia, que és una preciositat. No és que sigui un director poètic, diguem-ne, però la seva vinculació amb l'aigua l'acosta una mica més a la...
I perdona'm una cosa, Joan, també. Hi ha una cosa bastant maca, perquè veies el personatge que és, eh? D'Avis, ell agafa... i fa fer una seqüència, que és que hi ha un tsunami, no una espècie de maremoto, no és un tsunami, perquè no és que les aigües arretin, sinó que fa una ona gegant de més de 100 metres d'alçada que està a punt de menjar-se el món, no? Que és com els extraterrestres veuen que no hi ha res a fer amb vosaltres i es volen menjar el món. Li va costar, crec, 11 milions de dòlars fer aquella escena, és una escena increïble. Però va fer que la traguessin, perquè no li agradava. Llavors, aquesta escena només es pot recuperar si veus el director's cut, que només sortia amb Blu-ray i en DVD. Llavors, a la versió cinematogràfica, aquesta escena que va costar 11 milions de dòlars, ell no va... No, aquesta escena no la quiero. Pim, fora.
L'anterior seva, del James Cameron, era Avatar, la primera?
Sí, sí.
Sí. I quants anys ha passat?
13 anys.
13 anys.
13 anys.
Això vol dir que amb els calés que té pot fer el que li doni la gana i que no és molt prolífic i que fa el que li dona la gana.
Fa el que li dona la gana, però et dic, jo crec que s'ha concentrat en que tu veis aquesta pel·lícula i et hagis d'empassar, perquè la gent deia, qui vol veure Avatar 2? No interessa ningú. Això s'ha sentit molt. Se segueix sentint, quina mandra, etcètera, etcètera. Però clar, jo crec que ell s'ha centrat en donar un salt tecnològic tan bestial que quan la vegis diràs, home, jo crec que no hauria de fer dos o tres més. De fet, la tercera està muntada. Està llesta ja, la té llesta. És a dir, si aquesta funciona, la tercera la podríem veure l'any que ve, per exemple.
O sigui, està feta ja.
Sí, sí, està feta, perquè ella estava rodant. Atenció, en teoria n'hi ha 5 d'avatars. Ella ha rodat la 2 i la 3 juntes. I la quarta està ja en preproducció. Vull dir que la cosa està...
Pot ser 2023-2024,
sí,
perfectament, si
volgués. Però esclar, què passa? Que la pel·lícula costa 350 milions de dòlars, amb màrqueting inclòs, deuen ser 500 o 600, i que per fer el break-even, no, que és estar en paus amb el que t'has gastat, has de fer 2.200-2.300 milions de dòlars. Si no fas això, pensant que són 3 milions... Clar, què passa? El mercat xinès, que ha aprovat... Ja saps que ara té una relació molt difícil amb Hollywood, ha aprovat que es pugui passar la pel·li allà. Però ara hi ha una espècie de problema amb el Covid, que encara segueix allà, i només hi han obertes un 70% de les sales. Això vol dir que els 200 milions que va fer la primera part, Avatar, no es podrà repetir, com a mínim, simplement perquè no és possible, en termes físics, vull dir, perquè no hi pot anar tanta gent. Ara, si Xina agafés i comencés a obrir més cinemes, i no tinc cap dubte que ell arribarà al que ja fem la primera, que són 2.922 milions de dòlars.
Quina barbaritat. 11.54. Ara de seguida tornem aquí al món a RAC1.
A Vallarcal, un poble de 317 habitants, el destí li va canviar la sort quan més ho necessitava. Tres noves famílies van arribar a viure al poble i van evitar que en tanquessin l'escola. La mateixa escola que aquell mateix any va vendre el gordo de Nadal i premiava així aquelles famílies. Elles van canviar la sort de Vallarcal i Vallarcal va canviar la seva sort.
Un sorteig extraordinari, ple d'històries extraordinàries. 22 de desembre, Loteria de Nadal.
Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Para que esta Navidad salga todo perfecto, no hace falta tener a los Torres en casa cocinando. Basta con utilizar productos frescos de Hipercor y el supermercado del Corte Inglés.
Com ara el més deliciós xai de llet Tierra de Sabor, amb mitjos o sencers, amb cap o entranyes, per només 17,95 euros al quilo.
A la botiga web i app.
Hipercor i supermercat del Corte Inglés. Ens agrada Nadal.
Però es vàlids a la península i les Balears.
Esta fiesta soy un ciclón que tengo un extra de ilusión.
Cocinaré para 32 con un extra de ilusión.
Dame un cupón o mejor dame dos que quiero un extra de ilusión.
Per 10 euros, cupó extra de Nadal de l'11, amb 75 premis de 400.000 euros. El 1er de gener, cupó extra de Nadal de l'11. Dona'm un extra d'il·lusió.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Els retrobaments, els torrons, la il·lusió dels petits, l'arbre, el pessebre i el guarniment de la casa que fas amb tanta cura i il·lusió. A Montse Interiors tenim el millor assortiment de productes de la llar per les festes i les teves compres de Nadal superiors a 50 euros generen un xec descompte directe del 20% del valor del tiquet que podràs fer servir per les compres de Reis. Consulta les condicions i inspira't a montseinteriors.com. Montse Interiors, 50 anys. Bones festes.
A Xocolata Xolong elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Xolong, la xocolata, xocolata.
Cada català genera al dia un quilo i mig de residus de mitjana. El govern vol, a través de la prevenció, l'ecodisseny i els canvis en el sistema productiu, arribar al residu zero. El repte és majúscul, però la prioritat és clara. L'executiu no obrirà cap nou abocador al país. Ho ha anunciat el Catalunya Avança, Isaac Paraire, director de l'Agència de Residus de Catalunya.
Quan aconseguim aquest 10% que vagi a l'abocador, l'aconseguirem. Necessitem un lloc on posar el 10% que ha d'anar a l'abocador. I per això també ho introdueixo, ho introduïm en l'àmbit d'aquests grans consensos que s'han de decidir. No?
Jo me'l posaré, aquest 10%.
A un abocador.
Tenim abocadors, no et preocupis.
Catalunya té abocadors, n'hi ha que acaben la seva vida útil, n'hi ha que no, n'hi ha que poden ser ampliats. La voluntat del govern no és obrir-ne de nous.
La Llei Catalana de Residus, que inclourà diverses mesures per assolir els objectius fixats pel govern, és previst que s'aprovi la primavera de l'any vinent.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
3 minuts i les 12.
Nadal a PortAventura World. Fins al 8 de gener, viu 1.000 experiències amb la seva tematització de conte, els seus espectacles per a petits i grans, i comparteix emocions amb els teus pujant a les seves atraccions icòniques. A més, aquest any no et perdis la seva gran novetat, que és Woody Magic Christmas, un recorregut ple de sorpreses on els petits descobriran l'autèntic esperit de Nadal. PortAventura World t'espera.
2 minuts i les 12. Tenim la segona part de les pel·lícules, però bueno, per això és un esquema.
Sí, recordem, tornar. La meva falqueta, No estoy de cine, amics, a totes les llibreries, i tinc una oferta especial per Nadal, que és, podeu comprar dos pagant el doble.
Ah, sí? Pues, i tres el triple.
Només ha quedat. Doncs, gràcies a tu.
Ja ho sabeu, Toni, i és l'esquema per tornar. Gràcies, Joan, que vagi bé, també. Ens han acompanyat per parlar de la figura de James Cameron, sobretot a partir de la visió del que és la pel·lícula Titanic. Hola, Bertolí, què?
Hola, què tal? Com estem?
Com estàs? Bé? Sóc cap de passadissos i...
No és veritat.
Sempre que el veus, el vas parlar amb...
Mita vivent.
Sí, no és veritat.
És cap distintós.
Avui una mica més que de normal, però al final l'he treballat i he fet aquí un guió que entrarà només un tall, em sembla, però...
Sí, pues, perquè...
Doncs el tall de la Maria Cusó, que explicava ahir la prèvia a la cerimònia d'entrega dels Premis Ondas.
Molt moviment aquí al Palauet Albéniz de Montjuïc, perquè tot just acaba d'arribar l'autocar que porta tots els premiats d'aquest esmorzar institucional.
El xut al pal!
D'aquest esmorzar institucional.
Oi! Quasi!
Ho va arreglar. Molt bé, Maria, ben reconduït. És amiga meva, també. No, estic bé.
Ets amiga d'Inferto, eh?
I de tu. Per cert, he matat un mosquit avui en aquest estudi, però a més de desembre, gegant, eh? Tinc una fotografia i tot.
És que hi ha mosquits, eh?
Sí, sí.
Si no costa passar una cosa raríssima, hi ha mosquits al mes de desembre.
Escolta, i demà què?
Bueno, demà des de Madrid. Demà entrevistant la vicepresidenta del govern d'Espanya, Nadia Calviño. Us esperem.